Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Judit Casellas. La vicepresidenta tercera del Guàrdia Espanyol, Teresa Rivera, acusa el jutge Manuel García Castellón d'actuar sempre en la mateixa direcció i de fer-ho per la implicació política que té amb el cas. Això l'endemà que es fes públic que el magistrat rebutjava la petició de la Fiscalia d'enviar la causa a un jutjat de Barcelona i de rebaixar la possible condemna a un delicte de desordres públics i no de terrorisme.
Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a lo que, por lo demás, suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial. Así que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez.
Rivera ha criticat els tempos de les decisions del jutge, ha arribat a afirmar que els seus pronunciaments divergeixen de la dels seus companys i ha carregat contra la inclinació de pronunciar-se justament ara i en contra de l'independentisme quan s'està debatent sobre la llei d'amnistia. Les declaracions han causat mala maror entre les files del Partit Popular, que han fet un comunicat acusant el govern espanyol d'assumir el discurs independentista que diu que la justícia no és imparcial i que suposa un atac a la separació de poders. A Catalunya, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, celebra que estigui plovent a bona part del país després de molts dies sense precipitacions, però avisa que una pluja puntual no ens farà sortir de la greu sequera que pateix el territori ni tampoc servirà per evitar que s'acabi decretant l'estat d'emergència.
Feia molts dies que no veiem ploure i és una mica incòmode per treballar, ho sabem, però la veritat és que ja era hora que plogués una miqueta. No ens farà sortir de la sequera, d'aquesta sequera que ja hem explicat moltes vegades, que fa 39 mesos que dura.
L'entrada en la fase d'emergència es preveu que sigui a principis de febrer, però podria ser més tard si les pluges fossin prou abundants. Canviant de tema, el camí del català a Europa cada dia està més ple d'entrebancs perquè Lituània segueix oposant-s'hi amb força. El seu president, Gitanas Nauseda, ha tornat a tancar-hi la porta. En una entrevista a El Mundo diu que si acaba sent llengua oficial arribarà a Europa una onada de peticions similars d'altres llengües que qualifica de minoritàries. El president lituà insisteix que no seria factible tenir 100 idiomes simultanis al Consell Europeu. A Madrid, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 32 anys per agredir sexualment la seva filla de 6 mesos. L'home lligava la seva filla, l'agredia sexualment i ho gravava per després compartir-ho en fòrums de pedòfils. L'agressor ja està en presó preventiva. A casa seva també van trobar centenars d'arxius pedòfils mòbils. Entre aquests vídeos n'hi havia diversos en què la víctima era la seva filla. I un apunt cultural, el cantant barceloní Artur Viñas, més conegut com Soc un bohemio, ha publicat aquest divendres el disc de curta durada Cotxe, casa, gos, tu i jo.
I des dels meus inicis, que potser era una proposta molt més intimista, molt més petitona, molt més senzilla, jo crec que és evident doncs, que en aquest últim EP jo crec que és evident doncs, que la sonoritat ha anat creixent amb la incorporació doncs, de sintetitzadors, d'efectes de veu, de guitarres elèctriques fotent-li molta canya.
El compositor presentarà el disc al Festival Mileni a Barcelona el 22 de febrer i també té previst actuar al Flow Fest a València l'11 de maig i al Vida Festival el 5 de juliol. I abans de passar als esports, us dic que ara estem pendents de la compareixença que ha de fer Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona després que Jaume Collboni hagi avançat a l'avantguàrdia un acord de govern amb els republicans que podria tancar les pròximes setmanes. Seria molt probable que 5 regidors dels republicans entressin a l'equip de govern. El rotatiu apunta que l'acord obre la porta a un possible tripartit en Barcelona en comú. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Cristina Gutiérrez guanya el Rally Dakar a la categoria Challenger i es converteix en la primera espanyola i la segona dona en tota la història en guanyar la prova. La fins ara líder, Michelle Guthrie, ha patit un problema mecànic que ha permès a la pilot de Burgos retallar els 25 minuts que separaven totes dues a l'inici de l'etapa d'avui. Ha guanyat en el seu darrer any abans de fer el salt als cotxes, on precisament ha guanyat un altre espanyol. Carlos Sainz és el quart Dakar amb 61 anys. I en futbol, el president de la Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, convocarà eleccions en els propers dies, independentment del que digui el govern espanyol. Ho publica el periòdico d'Espanya. Rocha ja havia avançat que durant el primer quadrimestre d'aquest 2024 se celebrarien els comicis, però els canvis al Consejo Superior de Deportes i al Ministeri de l'Esport han posposat l'ordre ministerial que ho havia de reclamar. La notícia arriba després de la denúncia de Miguel Galán contra Rocha per mantenir-se a la presidència, al seu entendre, contra els estatuts de la federació. El Tribunal Administratiu de l'Esport ja s'ha pronunciat, ha decidit que no obrirà expedient sancionador contra Rocha.
Gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens estrenen còmodes vials per veure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vinga, va, i de la gran pantalla que en parlàvem amb Víctor Rodrigo, saludem a David Vidal per parlar de la petita pantalla. David Vidal...
Que ben trobat, això, eh? Molt ben trobat, aquesta presentació. M'ha encantat.
Vinga.
T'ho has currat molt avui, Joan. T'ho has currat molt.
T'has escrit el guió,
El tamany de les pantalles. Molt bé. Avui parlarem del tamany de les pantalles. Bueno, vas divendres, deixa'm burxar-te una mica.
Importa el tamany de la pantalla o no?
Importa totalment, o sigui, la pel·lícula del Bayona, jo l'he vist
és
al
de cinema,
cine, i crec que la gent perd molt si la veu a casa seva, però
correcte.
Cadascú
totalment.
Que faci el que vulgui.
Vinga, va, anem al semàfor.
Que em vaig parlar amb el Marc i em diu que la setmana passada no va fer el semàfor, que és com, noi, la nostra secció hem de fer un semàfor.
Ja ho saps.
Vull dir, sí. Això és el mínim que t'has de preparar cada setmana,
res
més. Es
va passar tres quarts d'hora parlant del que va voler.
Del que va voler.
I de cop havíem d'anar a informatius o jo què sé què, i va dir el semàfor, dic no.
No, ara ja no. Bueno, pues no farem com el Marc, no parlaré de mi mateix, sinó que parlarem de tele. No us explicaré la meva vida ni el meu cap de setmana. I parlem de la tele. O sigui, quin és el meu verd per aquesta setmana? És això, no, Suècia, que s'acomiadava aquesta setmana i he posat amb un correcte 13,8%. Per què he posat un 13,8%? Perquè es va estrenar amb un 20. Llavors,
val.
Un 13,8, comparat amb la dada que va fer quan es va estrenar, doncs ha baixat bastant. Tot i així, defenso a mort la sèrie.
Sí.
La defenso a mort perquè... És una sèrie d'aquelles que dius, per què m'agrada, si m'ho plantejava? Perquè no té una trama ni molt rebuscada, ni hi ha un punt de guió, ni un gran giro de guió. És una cosa molt senzilla, però funciona, no? Sense grans pretensions, i aconsegueix el més difícil d'una ficció, que és mantindre't entretingut durant tot el capítol, no?
Jo crec que funciona perquè és molt realista.
És molt realista.
Molt.
Molt realista, però clar, és molt realista amb un tema que jo desconec molt, perquè jo no sóc pare.
Clar, jo tampoc, però
ho veus, imaginar, no? Sí. No, comparteixes amb amics, familiars, estan visquent per aquesta experiència de la paternitat i la maternitat, i veus una mica com ho estan visquent, ells ho porten a un punt més d'exageració, és molt, molt realista, però els personatges estan una mica pujats, i s'agraeix molt. L'Aina Clotet, que a mi és una persona que sempre l'havia trobat, no la conec amb ella, però els seus personatges sempre era una mica una pavissosa, un personatge com
que no
m'acabava mai d'agradar, i aquí està superbé, té un punt boig, un punt molt divertit.
Està molt bé. Sí,
està molt bé.
Jo tampoc li coneixia aquesta faceta. Eh?
Exacte. Sí,
m'ha semblat molt divertida.
Per això, de primeres, quan vam presentar la sèrie, dic, ai, Aina Clotet, un protagonista, dic, em falla, de primeres una mica de mandra. Però tinc una amiga que just és mare, i just mare de dos nens petits, i em va dir, hòstia, m'ha agradat molt. I vaig dir, va, li donarem una oportunitat, i ho confirmo, m'ha agradat molt. Sí. I dir-li als nostres oients que si ja no està a TV3, en obert, però la poden recuperar tant a 3CAT com a RTV Play, perquè és d'aquestes coproduccions que fa Televisió Espanyola amb TV3, i la tenen a les dues plataformes.
Deixa'm dir una cosa de 3CAT, perquè quan va sortir tota la idea de 3CAT, jo sóc dels que vaig dir, jo em confesso, jo sóc dels que vaig dir, ui,
ho recordo,
quin desastre, ja veuràs tu cap on va això. I tu entres a la plataforma 3CAT i, hosti, és un Netflix, allò, eh? Tot superben organitzat.
Ho tens tot.
Molt fàcil de trobar. Vull dir, facilitats. Felicitats a la gent que ha creat 3CAT, perquè de veritat que està molt i molt bé.
Totalment. Jo comparteixo molt la teva opinió i les teves sensacions inicials de dir que, ai, què serà això, a veure com ho fan. I la veritat és que ho han executat molt bé.
Veus nova temporada d'Això no és Suècia?
És que no he vist el final, em queda l'últim capítol. O sigui, he de dir que
no
sé com tanquen.
Tampoc, Estic encara... Vaig una mica... La veuré tota.
Però... I crec que possiblement, perquè si ha funcionat ben obert, no sé com ha anat amb digital, però podria ser.
Sí, eh?
Sí, no crec que sigui una sèrie que tingui un pressupost molt inflat.
No.
Vull dir que no m'estranyaria.
Anem al groc, va.
Anem al groc. És un programa molt denostat, que segur que molta gent l'odia profundament o li genera un rebuig ja de primeres, que és La Isla de las Tentaciones.
L'hem
posat en aquest color àmbar perquè dintre del desastre que és Telecinco, i que n'hem parlat molts dies aquí, fa un 17,7% de share i liderar la nit del dimecres a Espanya és una molt bona dada. I és una dada que confirma una mica que tota aquesta proposta de televisió que volen fer blanca, més familiar, des de Mediaset... Xoca frontalment amb el que volen els seus espectadors, perquè realment el que es confirma és que si Telecinco funciona per alguna banda és fent aquesta televisió més gamberra, més salvatge, més de morbo, més de fetge, més del que han fet sempre, i La Isla de las Tentaciones els hi funciona molt bé. És molt heavy la dada que fa entre la gent més jove, de 18 a 25 anys, perquè arriba al 50% de share. Vull dir, la gent jove que està mirant de la televisió... Un de cada dos està mirant la Isla de las Tentaciones.
Mira, diré una cosa, David, que una de les coses més gracioses que passen en aquesta casa és, el dia després d'emetre's la Isla de las Tentaciones, entrar per la porta de Ràdio Estel a 2:15 de 7 del matí...
Mare meva.
I escoltar... Ja em perdonarà, però... Escoltar Sílvia Muñoz i Pol Corredoira dient... Jo és que he vist hasta la hoguera, jo he vist hasta la hoguera...
Però és fort, perquè se'n van a dormir tard, perquè
aguanten.
Comença molt tard, comença gairebé a les 11 de la nit,
aquest jovent,
i acaba tard, i a les 6, a 2:15 de 7 del matí,
això
és que els enganxa, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Vermella, aquí suspenem avui.
I parlàvem ara de Mediaset, que volen fer aquesta tele blanca, i un dels formats que han intentat, que només porta dues setmanes, és La Mejor Generación, que el presenta la Lara Álvarez, i ha estat un autèntic fracàs en audiències.
Sí?
Sí, jo crec que està al voltant del 6% de share, ja han parat les gravacions, els han dit a Gest Music, la productora d'aquí, escolta, no en feu més.
És un remember?
És un remember, però és un remember molt mal fet. I jo crec que si tu apostes per fer una televisió blanca, familiar, el que dèiem, has de posar-hi pasta. I això no té cap... Està fet amb un pressupost molt baix, amb un plató de 4 metres, i el que és pitjor de tot i que avui llegíem una crítica del Borja Terán i que coincideixo molt amb ell, és que per què no ha funcionat aquest programa? I diu, perquè estan fent un programa de nostàlgia sense tenir imatges d'arxiu per fer la comparativa del que són els artistes ara amb el que eren abans o el que eren els temps abans i amb el que són ara. Llavors, tu no pots recrear o tenir allà la Marta Sánchez, la Sole Jiménez, tota aquesta gent ja una mica de capa caiguda, que ha sigut molt però ja no són tant, sense referenciar-li a l'espectador una mica qui són aquesta gent, que pugui veure una mica l'abans i el després.
Sí.
Jo crec que és molt el factor perquè no ha funcionat un programa de nostàlgia per quan no tens imatges d'arxiu perquè això ho puguis sustentar d'alguna manera.
Mm-hmm. Doncs, per tant...
La gent...
La catagem, eh?
Sí, la catagem, perquè, a més, ja han dit que ho cancelen, vull dir, s'emetran els programes que tenen gravats, si és que s'emeten, i adeu, bona nit, i fins aviat. Lara Álvarez, que no li funciona res, pobra noia.
Déu meu.
Anem a l'actualitat televisiva?
Avui en portem bastanta d'actualitat televisiva, així que no et vull molestar la teva estona de l'esmorzar berenar branch que fas, així que quan tu vulguis em dius, David, tinc molta gana, tallem-ho ja. Així que anem fent. Els dilluns hem dit s'acabava l'Això no és Suècia i quina serà la seva substituta a la graella de TV3, una nova sèrie pensat per un espectador potser una mica més jove, el Jo mai mai, que és aquesta sèrie que protagonitza el primer projecte de ficció de Miqui Núñez,
sí,
que està, és com una mena de casa de colònies, podrem veure joves, monitors i tot el que això comporta, no, molta hormona,
sí,
desfermada i totes aquestes coses que passen entre el jovent. I bueno, el produeix aquesta productora, que és molt important que tothom tingui en ment, perquè si algú vol treballar en el món de l'audiovisual ara mateix a Catalunya, Abacus s'ho estan portant tot.
Sí, eh?
Sí, l'altre dia també llegia o escoltava que el Jaume Roures també estarà vinculat d'alguna manera amb aquesta, sí, productora. Vull dir que si algú busca feina en el món audiovisual o en el món de la comunicació, Abacus és ara un dels referents a Catalunya.
Per cert, deixa'm anunciar ara que ho deies, que s'estrena Jo mai mai a TV3.
Sí.
Dilluns en aquest programa, Clàudia Riera i Biel Rossell.
Ah, mira que bé. Els hi faré una bona promo,
dos dels
llavors.
Dos de Jo mai mai.
Mira que bé.
A mi crida molt l'atenció, una història que no sé fins a quin punt està relacionada o no amb tota la temàtica de Joan Dausà, ja m'enteneu.
De la cançó, no?
Sí. Mm. I que un dels guionistes és el Pompermayer, el director de teatre i dramaturg.
Vale.
I que només amb aquest nom jo crec que...
Ja et genera, sí, bones expectatives.
Sí, 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 sí.
Sí, jo estaré atent. La veritat és que em crida l'atenció. Merlí, en el seu moment, va ser, jo crec, la penúltima sèrie juvenil que s'ha fet a TV3. Sí. Ho va rebentar, tant aquí com a Llatinoamèrica. I veurem
sabem,
com...
Eh? Una altra cosa no, però d'això...
Sí,
jo crec que
de fer
sabem.
Ficció, jo crec que es troben al punt. En Polseres Vermelles també va passar, vull dir. Sí. Jo crec que la ficció adolescent, no sé per què, és un gran referent al que es fa aquí a Catalunya.
I aquesta nit especial a TV3.
Nit especial dels 40 anys, que el títol no em sembla molt original. 40 anys i una nit és com... Ja s'ha fet moltes vegades, això, però
no,
bueno...
La mà de Jordi González, una mica.
Sí, totalment. El podria haver presentat el Jordi, perquè fa molt temps que no el veiem per TV3, però no, el presentarà l'Albert Tom, que des de que el van fer fora o va marxar de RAC1, feia temps que no el, sí, veiem al davant d'un projecte. Bueno, veurem com va aquesta gala. Hi haurà totes les cares conegudes de TV3, des de Maripau Huguet, Joan Pera, Mar Ribas, el Carlos Cuevas, el Joel Joan... Bueno, podríem estar dient noms eternament.
Joel Joan hi serà, eh?
Sí, això he vist en la nota de premsa.
Ui.
Hi serà, o perquè ja està gravada aquesta gala, crec que la van fer aquesta setmana.
Sí, he vist publicacions a Instagram de gent que hi ha participat, sí, etc.
I qui no hi serà, que sorprèn, perquè ara té una vinculació molt forta amb el que és el grup 3CAT o l'ENS públic català, és l'Ostrell, el Ricard Ostrell.
Epa.
Sí, que m'ho va dir l'altre dia, mira, just m'ho va dir l'altre col·laborador, el nostre Marc, em va avisar d'això, que es veu que ja ho va parlar ell en el seu propi programa de ràdio, que no hi va anar. És sorprenent, no sé.
Cristina Puig hi va anar.
Cristina Puig, sí, hi eren tots, fins i tot l'Évole, el Toni Soler... Sí. Bueno, també va marxar malament, la veritat.
Sí, 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 sí.
Vull dir, no sé, la gent
veurem
acaba tornant
tal...
a casa.
Veurem què tal va.
Sí.
Jo dic que les gales de TV3...
Fa mandreta.
Ojo, cuidao,
sí,
perquè a vegades són una mica carrinclonetes,
sí,
cal dir-ho.
Sí, sí.
I la segona, no entenc, que a mi em sembla un periodista com la copa d'un pie, i una cosa no treu l'altra, però no entenc per què es va buscar Albert Tom, que és de fora de la casa,
ja,
tenint a tota la gent que tens dins de TV3.
Sí. Sí, sí, tens raó. Però vaja, sí que és veritat, ara m'he recordat que va presentar aquella cosa que no va funcionar dels objectes.
Sí.
Potser per aquí quan l'han volgut, però bueno, sí que és veritat que ara mateix no està en plantilla. Bueno, estarà a la competència radiofònica de la cadena pública catalana.
Ah, sí?
Com a col·laborador de l'Ostrell.
Ah?
Sí. Sí, sí.
Chan, chan.
Aquí tothom troba feina, la que...
Ja, no tothom.
Bueno, tothom. Bueno, els que han entrat, els que han passat per la televisió pública normalment estan ben col·locats, però bueno.
Val.
Això és un altre tema.
Va, més cosetes.
Una altra estrena, que aquesta em ve molt de gust veure'l, perquè torna el Jordi Évole a la Sexta amb lo de Évole.
Ah, sí?
I el primer convidat d'aquest diumenge mateix és el C. Tangana.
Per tant... Hosti, C. Tangana. Però ara en parlem, eh?
Sí, sí.
Però, per tant, entenc que s'ha empatat el substitut... Ah, no, clar. Espera. Una cosa, Salvados?
Exacte.
Val. Ara.
És la mateixa productora...
Sí.
I ells es fan, els diumenges se'ls fan ells durant l'any. Primer es fan els Salvados i ara es fan amb lo de Évole.
Val.
I, bueno, tindrà el C. Tangana aquest primer capítol, s'estrena el diumenge a les 9:30, l'horari de sempre. I, bueno, és un personatge tan polèmic i popular en aquests moments que em ve de gust escoltar, i més amb una entrevista amb l'Évole. És una temporada en què hi ha anunciat que, bueno, que hi haurà noms com Zapatero, hi haurà l'Anna Belén, he vist a la promo... Bueno, varia gent que l'Évole sempre aconsegueix bastants noms importants. I, bueno, estarà amb tant ganes, és potent. No sé si funcionarà molt o què, perquè al final hi ha un públic més sènior, que és el que més veu la tele, que està una mica desconnectat. Però veurem com els hi va.
Ah, efecte crida, com a mínim, C. Tangana...
Sí,
I Jordi Évole, efecte crida... Una altra cosa, no ho sé, però efecte crida sap fer-lo.
Sí, i tant, que sí, que la promo està molt bé, no sé si l'heu vist.
No, encara.
No, vull dir, xulada.
Que el José diu que sí, que li agrada, també.
Sí, és cridaner, Parlaran de drogues, de la fama, bueno, d'aquestes coses.
També. Mi tal.
Sí, tenim aquí. Tenemos toque, y esta vez voy a acertar,
aunque sea de rebote. Porque te perdona. Ara el tenim aquí.
Està aquí, ha passat aquí. Ha fet una cançoneta i se'n va.
Escolta, parlem de polèmiques, també, no?
Parlem de polèmiques. Ja sabes que la tele genera molta polèmica, i si un entra a Twitter cada setmana, bueno, X, perdó, hi ha alguna cosa relacionada amb la tele o amb Operación Triunfo, però en aquest cas és més una polèmica relacionada amb l'APM, i és un tema en el que sempre d'aquests que genera debat. Què va passar? L'APM va fer un vídeo amb la Xènia Casado, no sé si és Casado, Casado.
Sí.
Doncs van fer un vídeo, ella va anar a una gala d'OT, a l'última gala d'OT, va estar allà amb els concursants, va estar amb la Buica, va estar amb la Xenoa, i què va passar? Li va fer l'entrevista en castellà. Sí. Això ho van penjar a les xarxes de l'APM, de Twitter, d'X, o com
s'ha liat
dir,
eh?
I s'ha liat perquè, clar, la gent, els de sempre, s'han queixat perquè consideren que perquè li estava preguntant en castellà tant a la Xenoa com a la Buica, que són de Mallorca i entenen perfectament el català. Doncs sí, possiblement els hi podia haver fet en català, no passa res, però tampoc n'hi ha per ara fustigar i que hagi de sortir el director del programa a demanar disculpes per haver fet un vídeo amb una xarxa social en castellà d'una cosa puntual, perquè possiblement aquella periodista o aquella noia reportera en aquell moment està en una situació que les veu, les saluda, elles, estic probablement convençut que entre elles possiblement parlaven en castellà i li va sortir fer un castellà.
Jo d'aquí entenc dues coses. La primera que entenc és que ho facin en castellà. Perquè tu quan penses en Xenoa, penses en castellà.
Sí.
És estrany que pensis en Xenoa parlant en mallorquí, que ho fa, però ho ha fet en comptades ocasions.
Sí.
Però també entenc que surti el director de l'APM el dia següent a demanar disculpes, i ho dic perquè el llibre d'estil de TV3 diu que si els convidats entenen el català, tu els has de parlar en català. I entenc que institucionalment ho ha de fer.
Entenc i tu compro, eh? Vull dir que potser la meva... No és una crítica tant al director
entenc
per aprendre el comunicat.
Entenc menys a l'enrenou que s'ha creat.
Exacte.
Això és el que menys entenc de tot plegat.
Exacte. No? I que hagis de tenir com una... O sigui, hi ha gent que sempre està una mica a la que salta i aprofita aquests moments per dir que TV3 ara mateix és com si fos un canal estatal que parlen tot el dia en castellà. És com... A veure, no.
Vull dir, no
portem
passa.
Les coses en un extrem. Jo crec que TV3 ha fet un paper fonamental per normalitzar la llengua i tant de bo ho pugui fer durant molts més anys. És una cosa que, desgraciadament, ja no pot fer tant perquè ja no la veu tanta gent, però sí. Jo me'n recordo la meva època que produccions com Bola de Drac que estiguessin fetes en català o després més tard Xinxan o Doraemon, tot això feia que es normalitzés un idioma. I crec que hem d'anar una miqueta més cap aquí, sí. Com ja s'està fent amb la plataforma infantil de TV3, i no tant, a lo millor, amb els petits detalls com aquest, que al final, pues, sí, és un error, perquè és el que tu dius, però no crec que aquest hostigamiento, no, cap a una reportera o cap a un programa, que al final és una peça que dura 5 minuts, és un reportatge, no estem parlant d'una entrevista en directe, o a plató, vull dir que jo els hi... Bueno, ja ho sabem com va totes aquestes coses.
Sí, sí, no? Sí. I que a un programa com l'APM, com a qualsevol altre, també dic que ja els hi va bé, generar de tant en tant
alguna cosa polèmica. Sí, sí, que se'n parli i, més, doncs, ja els hi va bé.
Més novetats?
Bueno, més novetats. Al final, en aquest cas, no parlem tant d'una cosa televisiva, que també, sinó d'una cosa musical, no? Què passa amb Chanel? O sigui, què passa amb Chanel, que aquesta setmana està de tourné televisiva, l'hem vist a Hotel, l'hem vist a l'Hormiguero, sí. L'hem vist a La Resistència...
Tot arreu.
Ara està tot arreu. Però què han fet amb aquesta noia? Una noia que la van veure milions de persones en el seu moment, que tothom la va alabar per la seva actuació a Eurovision, i ningú ha sapigut donar-li un mínim producte, perquè no cal fer una gran cançó ni un gran producte per poder seguir una continuïtat després d'àlbum que va tenir. I què li han fet? O sigui, quin desastre. Jo la vaig veure a Hotel l'altre dia presentant un primer single, una cançó sense cap mena de xispa ni de força, sí? Ni de res.
Jo no he vist cap entrevista, ho he de dir.
Ella a l'entrevista és maca, és una noia simpàtica, sí, o sigui, no estan per ella com a entrevistada, estan... és una persona que va anar a l'acadèmia i no pot ballar l'actuació, no pot fer el ball de la cançó d'Eurovision perquè hi ha uns drets de no sé què.
Com?
Han tardat com gairebé 2 anys a treure el primer disc, o sigui... Un exemple de carrera mal portada, que possiblement d'aquí uns anys els Javis en podran fer una sèrie, com ara estan fent la de Llorena, sí. Tamara, o com vulguem-li dir,
sí, sí, sí.
Serà la carrera de Chanel, perquè és com d'una fama immediata que va arribar a lo més alt, que la van veure milions de persones, i aquí a Espanya i a Catalunya, o sigui, en aquell moment era com, uau, quin fenomen tenim aquí, i com s'ha devaluat la marca Chanel.
Igual que s'ha devaluat per si sola... però ja en parlarem, perquè això... Bueno, és, no. És Vico.
Vico?
Sí.
Sí, sí, Vico...
Ha implosionat.
Ha implosionat, però Vico jo crec que era una cançó. O sigui, Vico no tenia ni l'estat... O sigui, Chanel a l'escenari era una bestialitat. Vico ha sigut una cançó que veure-la amb ella o no era igual. O sigui, podia sonar per la ràdio o sonar... És igual, però Chanel tenia una presència escènica molt heavy.
Sí, sí, sí.
No?
Sí.
I podies dir, ostres, doncs és una tia que pot tenir un recorregut, li poden fer alguna cosa xulo. I li han fet un desastre.
Totalment d'acord. I l'última?
L'última.
Ens ha fet promo?
Bueno, no, és que ja us vaig donar l'exclusiva, que de fet me la vaig jugar perquè ni la Laura Escanes li preguntaven aquests dies fins que va sortir aquesta setmana publicat, i ella, sí. no sé res.
Ai.
I jo us ho vaig avançar, que torna a La Travessa. La Travessa 2.
Això és que...
Ha anat molt bé.
Exacte. Et dic el mateix que et vaig dir, això és que ha funcionat, si no...
Sí, l'altre dia hi havia dades ja com més oficials i diuen que més d'un milió i mig de persones s'han descarregat algun dels capítols de...
Déu-n'hi-do.
Bueno, hem vist algun dels capítols.
Hi ha gent d'aquesta casa, et ho dic ara...
Sí.
Que vol participar-hi, eh?
Doncs que m'ho diguin. Que... Jo no hi tinc mà. I no sé si
no hi tinc mà, però que m'ho diguin.
No, que m'ho diguin perquè els diré vés més per aquí o vés més per allà, perquè a vegades hi ha gent que es presenta...
Clar.
Mira, la parella, que ja s'ha vist, la parella que guanya el programa, jo crec que van ser molt llestos, perquè ells, quan es van presentar al càsting, van vendre que eren exparella. Possiblement, Clar. Si els haguessin vist i no sapiguessin que eren exparella... probablement no haguessin entrat, perquè no tenen aquest ganxo de dir, ostres, l'espectador s'enganxarà perquè aquests són exparella, quina relació tenen ara, no?
Clar, a l'hora tu de participar en un reality com aquest, o sigui, t'has de vendre també com a show.
Exacte.
Si no, funciona.
Exacte, tu no pots anar... La gent, si es vol presentar algú a La Travessa, tu no pots anar allà i dir només mare de la muntanya
Clar.
I els caps de setmana estar amb els amics. No, perquè això no ja està, ja n'hi ha molta de gent així.
Clar,
allò que puguis potenciar, si ets una persona tan carismàtica o tens alguna cosa a la teva vida que pugui ser interessant, escolta'm, explica-ho. T'has liat amb Gerard Piqué? Vés a La Travessa, perquè t'ho poden treure en qualsevol moment. No, això no t'ho trauran, però... tingues una vida una mica distreta, interessant.
Exacte. Anirà cap a 3Cat, això?
Jo crec que sí, perquè no s'estrenen ni han obert encara la primera
temporada.
És que m'estranya
molt.
Sí, jo tampoc no entenc per què han tardat tant. No sé, és un producte que potser ja els hi ha rendit i l'esperen per estrenar finals d'any de curs, no tenen tanta cosa. Jo crec que anirà després de Setmana Santa. Mm. Però bueno, aquesta segona temporada va amb més pressupost, que ja està bé, tant per l'equip com pel programa. Mm. I el torna a presentar Laura Escanes. Vull dir que ha funcionat, és una aposta que sembla ferma de part de la casa. I veurem. Ara, perdona que ho ajunto amb una altra notícia que s'ha publicat avui o ahir, sí? Que al Gerard Romero li han donat un nou programa a TV3, el de, aquest de MediaPro, és un concurs de la gent que ha de buscar uns diners per casa. Vull dir que el món streamer, el món influencers...
Gerard Romero, estem parlant de Gijantes, eh?
Exacte. Tot aquest món triomfen a les xarxes i ara sembla que és perquè et donin un programa a TV3,
és de ser streamer.
Has de tenir algun tipus d'importància a les xarxes. Ja no només els actors els hi demanen tenir seguidors, ara també ja no la gent que no estudi, ho sento molt, si voleu treballar de presentadors a la tele, a TV3, no estudieu periodisme ni comunicació, feu-vos influencers o streamers o el que sigui.
Que et veig aquí...
No, però això em sembla que està bé potenciar-ho. I crec que, o sigui, crec que una cosa és fer-ho de forma puntual, crec que amb la Laura, i no perquè hagi estat a la travessa, va funcionar, era un perfil interessant, possiblement el Gerard Romero també funcionarà, però és que ja no són només aquests dos programes, molts programes de TV3 sí. Del TV de l'infantil, sí. A l'hora de contractar algú han buscat influencers. Llavors, vale, està molt bé que donem oportunitats, però no que no es converteixi amb la tònica general de les noves cares de TV3.
Totalment. Jo, continuïn, abans que alabava la feina feta per 3Cat, hi ha alguna coseta que no entenc, com per exemple que s'estreni la travessa a 3Cat i es passi tan tard a TV3, a Televisió Obert, perquè no sé fins a quin punt, i això ja ho hem comentat, eh? Però no sé fins a quin punt hi haurà gent que digui jo ja sé qui guanya, ara per què m'ho he de mirar?
Exacte, sí, jo també ho penso. Jo crec que la travessa va ser una cosa, un regal, un bombó, un dard que tenia preparat 3Cat, que van dir, necessitem que la plataforma tingui un ganxo fort, sacrifiquem a lo millor que pugui tenir un èxit més gran en obert, ho estrenem a la plataforma perquè la gent s'assumi a la plataforma i ja després ho estrenem en obert. Que han tardat molt? Sí, també ho comparteixo.
David Vidal, gràcies i bon cap de setmana, eh?
Igualment.
Punyetero.
Que vagi molt bé per aquí. Me'n vaig avui, mira, me'n vaig a casa d'Ino i cap a l'aeroport. O sigui,
que ja
toca.
Bé. Ja ens ho explicaràs, això. Sí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Els diumenges a 9:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és? Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi?
Sabia.
Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
5 minuts que passen de 12:15 del migdia. Júlia, bon dia. Júlia Elias.
Bon dia.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
De seguida saludarem el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Feixes, que està baixant a poc a poc les escales, però ja arribarà. Júlia, molts temes sobre la taula, com cada setmana, i avui la cosa va d'élite, eh?
Va d'élite, va d'élite. Aitana sempre present a les nostres vides. No sé com ho fa, que sempre és notícia.
Sempre.
Sempre. Portem setmana, portem ruptures, portem reconciliacions, amor...
Noves temporades.
Sasques, noves temporades.
Espera un moment, que saludarem a l'Albert, que ara mateix acaba de tancar la porta. Albert Feixes, bon dia.
Bon dia a tothom.
I bona hora, eh? Tot bé?
M'heu agafat...
Desprevingut.
No, no passa, no passa res. Has arribat, eh? Fa un minutet que hem començat.
Home, és que hem de parlar del Jaime Peñafiel i et necessitàvem a la taula.
Clar, 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 clar.
Però aquest senyor és
estic
molt...
en xoc amb el que ha dit, eh? Amb el que ha escrit, en xoc.
Fes-me 5 cèntims.
Bueno, el resum ràpid és que ha assegurat que la Leonor i Sofia són filles de la Erika Ortiz, la germana...
Home, home. Però què està no, no. dient aquest bon senyor?
No, no, no. I, bueno, i que la Erika es va suïcidar per culpa de la Letizia.
Ui, ui. Mira, comencem parlant d'altres temes, perquè aquest li dedicarem una miqueta més d'estona, i parlem de la sèrie Élite, més
pel
que de la
tema
sèrie
de la setmana.
Dels seus protagonistes, perquè l'amor va més enllà de les pantalles, eh?
Va més enllà de les pantalles. Aquesta setmana sortien els rumors, una parella que jo crec que ningú s'esperava que sortís,
no,
i és la relació, o possible relació, entre Esther Expósito i Miguel Bernardo. Tenint en compte que tots ens pensàvem que estàvem Greta Fernández. Però és veritat, que ara que fem tots la reflexió, molts cops ens havíem preguntat, fan una parella estranya, sembla que no siguin parella.
Amb la Greta, dius.
Amb la Greta, amb la Greta. Però en recordeu-vos que quan va ser el seu aniversari, Greta li va dedicar un post, dient, ets el millor, t'estimo... que és curiós, o sigui, poden ser molt amics, però a mi em sorprèn i em sobta que només fossin amics. Però és veritat que el que estan dient ara, i és els rumors que estan corrent, és que formaven tots part del mateix grup d'amics.
Ah.
I que és veritat que es veien molts cops Miguel i Greta, i algú va decidir que eren parella, però simplement eren amics. I que tot l'estiu i tota aquesta temporada, Esther Expósito també formava part del grup. L'únic que, com Esther, tenia parella i viatjava molt, però que aquest estiu, per exemple, que van passar molts moments amb Miguel i Greta, Esther també hi era. És a dir, Esther és amiga de Greta, també.
Oh! Val.
Saps? Llavors, han sigut parella Greta i Miguel? No ho han sigut? No ho sabrem. No ho sabrem. La cosa és que jo us asseguro 100% per tot el que ens ha arribat i la informació que ara estem rebent un cop s'ha destapat és que Miguel i Esther Expósito estan liats.
100%, eh?
100%.
No pot ser que, pel fet de ser del mateix grup d'amics, hagin filtrat fotografies que no...
Bueno, és que de fotografies no tenim cap.
Ah, no?
Tots són testimonis de gent, però, clar, quan venen de tants punts i tants llocs... Mira, diuen que van començar just pel pont de la Puríssima, el que la gent a Madrid els va començar a veure liar-se. Però no s'amagaven, sinó que als reservats de la discoteca la gent l'ha vist liant-se. Ara a Mèxic s'ha vist liant. A mi em van explicar una noia... que el dia 16 de desembre, que era un dissabte, el Miguel va organitzar una festa amb tots els seus amics a un bar de Madrid, que es deia Dragon... Com es diu? Mira, ho tinc apuntat. Si voleu, us ho busco. Bueno, un bar de Madrid. És que m'ho van escriure i la noia m'ho va assegurar 100%. On m'han reservat tota la part de baix, hi havia Greta, hi havia Esther Expósito, i Miguel estava amb Esther fora al carrer fent-se petons, comportant-se com una parella normal. I a partir d'aquí dic... han sortit moltes informacions que sí que es comporten com una parella.
No sé si us agrada a vosaltres no. aquesta parella.
I per últim, perdó, sí, Ali Miguel, que està a Mèxic juntament amb Esther Expósito, estan els dos junts. És veritat que per temes laborals, però per coincidència estan els dos junts, ahir va fer unes declaracions perquè està fent promo de la seva sèrie i no ho va desmentir. És veritat que crec Miguel mai dirà que sí o que no, però desmentir-ho no ho va desmentir.
És que ara m'està vinguent al cap. Esther Expósito, per si algun oient no la situa en el mapa, és actriu. Va ser una de les protagonistes de la sèrie Élite. Mm-hmm. I en aquesta sèrie estava emparellada amb un altre actor, que ara no em surt el nom, però que a la vida real també havien sigut parella. Sí. Per tant, Esther Expósito, fora de la pantalla, ha estat amb dos.
Ara no me'n recordo del nom, però era molt guapo.
Era el noi que era l'assassí.
Era el noi que era l'assassí.
Sí, l'assassí. A veure, ho buscarem,
Polermos, no.
No, Polermos no.
No, però quan va acabar... La relació amb aquest noi...
Va anar més enllà, correcte.
Va enllaçar una relació amb Alejandro Speicher, que era amic de Dana Paola, que era aquell actor mexicà, i molt guapo. Sí.
Però, de fet, Esther ha estat en parella i es van fer oficial que ho havien deixat, jo crec que per Nadals, una mica abans de Nadals.
Esther Expósito, que estava amb Álvaro Rico.
Oi que sí?
Sí.
I abans de Nadal van oficialitzar que ja no estaven junts i coincideix amb el temps, amb el que la gent diu, que va començar amb Miguel Bernardo. A veure, jo trobo que és una parella de guapos.
Sí,
amics,
home.
Amics...
Ai.
No?
Sí, home, Andreu.
No m'agraden.
No.
Crec que ets a mi em sembla un parejón, la veritat.
Crec que ets l'única persona del món que diu Esther Expósito, no?
No, l'Esther Expósito sí.
Qui és? Miguel Bernardo?
Miquel,
l'hem catalanitzat.
No m'agrada gens aquest noi, em sap greu.
No ho sé, no és un noi lleig, precisament.
Aviam, lleig, no.
És del montón, Andreu?
Sí, mi, sincerament, no m'acaba de fer el pes.
A mi em sembla parejón, i si estan junts, crec que serà una parella buscada, mediàticament la gent els agradarà, vendrà...
Sí, això sí.
Jo crec que els anirà bé.
Després de protagonitzar una sèrie, estar junts, això ens encanta.
Bueno, però fa molt temps que ja no fan Élite. Vull dir, jo crec que Élite sí que van agafar una bona amistat i que han sigut amics sempre, i ara, doncs mira, sembla que... l'amistat ha passat alguna més.
Sí.
Però que s'han liat.
El Miguel i jo el preferia amb l'Aitana.
Ai, no, tenim
tu prefereixes a tothom amb l'Aitana.
Ai, sí.
Bueno, que el divendres passat ho parlàvem i just va sortir el vídeo confirmant que Aitana sí que va passar el cap d'any amb Biel.
Sí.
Per lo menys en el mateix bar estaven. Hi ha un pas més que no pas amb el Méndez.
Sí.
Aquí la que ens desquadra és la Greta Fernández.
A mi? Sí. No, i just... fa 3 dies, que Miguel només penja fotos ell fent surf, va penjar una foto amb Greta al seu post.
Doncs això vol dir que des dels mitjans els vam encasillar junts i realment...
Potser són amics.
Miguel i la Greta són amics.
Exacte. O potser van tenir alguna cosa l'estiu que va durar un mes i ara són amics. Però no et sorprèn que pengi una foto d'ella? Bueno, és que potser són molt amics.
Clar, és que jo crec que mai han tingut res. És que no els veig.
No us d'enamorats, oi?
Una fotografia que podem trobar a l'Instagram de Miguel Bernardo. Sí.
La va penjar quan fa 4 dies?
I que se'ls veu els dos molt juntets, però escolta'm una cosa.
És que...
Han fet una sèrie junts, no? Aquests dos?
Ah, sí.
No, diria que no.
Doncs no ho sé d'on ve aquesta amistat, però vaja, que l'amistat entre homes i dones existeix.
No,
i tant.
I que en aquest cas, doncs, potser són amics, perquè també et dic, si ha penjat fotos molt propera en Miguel i ara de cop es filtra aquesta possible relació amb l'Esther Expósito, vol dir que són amics, però si no li picaria una miqueta, no?
Una miqueta
massa. Sí, m'estic posant jo nerviosa, imagina.
No, jo crec que potser nosaltres vam decidir que eren parella i no ho han sigut mai.
Pot ser.
Però que el rumor d'això que Esther i Miguel tenen alguna cosa, tenen alguna cosa.
Però, a veure, una cosa és que jo ara estic aquí estalquejant una mica el perfil de Miguel Bernardo i és que el 22 de novembre de 2023, un passeito con la Gretz.
Què?
És que no hi trobo res estrany, eh?
Però llavors creus que no és cert, que no s'han liat amb Esther? O potser tenen una relació oberta, que és el nostre tema preferit de parlar en aquesta taula.
Podria ser, però vaja.
Ai, no ho sé. Jo els veig junts, aquests dos.
A la Greta i al Miguel?
Sí, més que amb l'Esther Expósito.
Bueno, pues han
discrepo totalment.
Però han tingut un mes amb Esther pues, donant-se amor.
Seguirem investigant.
Sí.
Perquè
estem esperant la foto.
Sí,
jo des d'aquí,
de
sisplau,
no?
Si algú els veu, que faci fotos, perquè tothom diu molt i és veritat que ningú fa fotos.
Jo crec que esperaran, eh?
No, ells no la penjaran, no? Però que si van caminant pel carrer o si estan fent petons a algun lloc, que algú tregui un mòbil...
Però si la seva relació va en sèrio, algun dia hauran d'oficialitzar-ho, no?
Sí.
Potser aniran a alguna premiere junts...
Quan hi hagi alguna
sèrie. Faran un posado, en fi.
En fi.
De l'amor
De l'amor.
El veritable desamor, perquè Álvaro de Luna...
Ui, té el cor ben trencat, no? Eh? Jo pensava... Jo ho expliquem una mica, Álvaro de Luna, ahir va treure una nova cançó, post-ruptura amb Laura Escanes, que es diu Suerte.
Uf.
I clar, que vam fer tots anar a veure què passava. Pues, efectivament, tot el que ens havíem pensat, Álvaro de Luna no para de llançar-li tasques a Laura Escanes. De fet, la deixa fatal.
L'escoltem sí. una miqueta.
Escoltem una mica i ho analitzem.
Està...
Descuidaste lo nuestro, eh?
Sí, sí. És a dir, tot apunta que va ser ella qui va fer prou, sí. no? Qui va dir prou.
Exacte. Mira, la cosa és que... a mi el que em van explicar és... Us en recordeu d'aquella famosa que Laura Escanes va pujar a l'escenari a cantar Todo Contigo?
Sí.
No?
Sí.
Allò. Quan després d'allò, 2 o 3 setmanes després, Álvaro de Luna va deixar Laura Escanes. Va ser Álvaro qui la va deixar ella. I llavors es van tornar a reconciliar a l'estiu i van tornar. I llavors va ser ella que el va deixar ell. Si la primera ruptura és d'ell i la segona és d'ella. I el que des de l'entorn d'Álvaro de Luna es va dir, va fer arribar a la gent de TikTok i aquestes coses, és que Álvaro estava convençut que Laura Escanes l'havia deixat, que va ser, crec que va ser en principis d'octubre, perquè Laura Escanes estava amb una altra persona.
Sí,
aquest
veritat.
Rumor el van llançar des de l'entorn d'Álvaro de Luna. I això jo us asseguro 100%, perquè bueno, una persona molt propera a aquest entorn ens ho va dir i, bueno, 100%.
Per tant, ho van filtrar perquè ho van voler, exacte. Els interessava.
Sí,
eh?
L'entorn d'Álvaro... Perquè, clar, us en recordeu que quan ho van deixar es parlava molt que Álvaro podia haver estat amb altres persones, sí, altres sí. persones... Vull dir, com que Álvaro era el dolent. Mm. Llavors, des de l'entorn d'Álvaro es van assegurar que arribés aquesta informació que havia sigut ella que el va deixar en ell, i no per desgast de la relació, sinó perquè Laura estava amb una altra persona. I a tot això, si agafem la cançó que ha fet avui Álvaro de Luna, hi ha un tros de la cançó que ho explica. No sé si la tenim, però jo ho tinc aquí apuntat. Diu, mentre estábamos mal, buscabas otros besos.
Ai, Laura Escanes.
Buscabas otros besos, 1 + 1 són 2.
Sí, sí.
Buscabas
sí,
otros sí. besos, és que... El que confirma el que deia ell.
Uns cuernos.
Que Álvaro, que Laura estava amb una altra persona.
Sí.
Que, de fet, no és per res, jo, Laura Escanes, des d'aquí, tinc Laura, però seguim un perfil, no? Deixem a Risto... Perdona, deixem
sí,
a Risto
sí,
quan estem amb Álvaro. Si deixem a Álvaro perquè n'ha conegut a un altre, que és un perfil de persona que sempre actua de la mateixa manera quan és així, eh? La gent que deixa una relació perquè ja en té una altra i abans no s'atreveix a deixar-la.
Sí.
Vull dir, és una cosa que es repeteix. I sembla que per el que ha escrit l'Álvaro de Luna es confirma.
No m'ho esperava, eh? Jo no m'ho esperava.
No,
això per part de Laura Escanes.
Que estigués amb una altra?
No.
Bueno.
És que això els hi passa, perdoneu, eh? Sí que és complicat viure l'intimitat quan ets un personatge públic, però això els hi passa per fer-ho tan públic tot.
Bueno, de fet, sí. en un moment de la cançó, també l'Álvaro es queixa, que a mi això em sembla també molt fals, a part de l'Álvaro, que Laura Escanes va, després va arribar a un punt on solo cuidava lo que se veía.
Clar,
és a dir,
per
el
això,
postureig. Seguim junts perquè queda bé. Perquè, ens, saps? Això l'Álvaro li diu. Quan jo crec que és totalment mentida, perquè si una persona la favorita aquesta relació és Álvaro de Luna.
Totalment.
Perquè,
clar, totalment.
Que, per cert, vaig al seu concert.
Ah,
em vaig
sí?
comprar les entrades, tu.
Ah, molt bé. Bon
quan
concert.
Quan és el concert?
El 3 de maig. A la RAT, al RAT, vaig pensar, doncs mira.
Clar que sí.
Ah, pues sí.
Escolta'm, doncs, cola't a primera fila i,
sí,
i posa-li
sí.
el mòbil, que ens faci unes declaracions en exclusiva per Radio Estel.
Ah, doncs pues ho faré, eh?
Va.
Vinga, va. Conteu amb... Contar con ello. No, però la cosa, Laura Escanes, jo crec que li han sentat bastant malament aquesta cançó.
Segur, segur.
Estic, de fet, estic 100% convençuda. Ha contestat?
Ah, sí?
És que Laura Escanes és molt d'escriure coses.
Sí, ja.
Frases, en plan...
Clar, és periodista.
Comunicador.
Ah, no, mig periodista, és veritat.
Va fer 3 mesos a la Blanquerna. Jo crec que no va arribar ni als 4 mesos. És veritat,
no, sí, sí. Sí, sí. No, en aquest cas, si va fer 3 mesos, va fer 3 mesos.
Jo
no
la
passa
seguia
res.
En el seu canal de YouTube, que n'agafa sí, els perros.
Perquè és l'època...
De Sant Quirze a Plaça Catalunya. És que jo la seguia.
És molt cert. Els primers blocs de Laura Escanes es mostrava com anava direcció a la universitat.
Sí.
I que és l'època que va conèixer Risto Mejide i suposo que per això va deixar els estudis i va començar una nova vida.
Però no va seguir fent periodisme online?
No.
La carrera no la té. La carrera no la té, però bé.
Que no passa res, eh?
No.
En fi, que li agrada escriure.
Exacte.
I s'ha pronunciat, eh?
Exacte. Només treu la cançó, Laura Escanes va penjar una cançó que es diu Qué triste, amb una frase que deia Dices más por cómo te vas que por cómo llegaste.
Ah, sí, sí que ho vaig veure, això, veus?
Saps, dient que estàs quedant fatal, xaval.
Yeah.
I, de fet, jo crec que en el món Reds li estan fent una mica de boicot ara a l'Obra de Luna, eh?
Sí,
no els
sí.
ha agradat això dels tasques de... Una mica com en el Gazpi.
Però és que ara, últimament, es porta molt, això.
Però també...
Temps, ho va començar sí. la Shakira. Dir,
és el que dèiem, o sigui, Shakira ho pots fer-ho, no?
Sí, sí.
I l'Obra de Luna no pot fer-ho. Yeah. Ens agrada igual de les dues maneres.
Home, sí. Clar.
Ens ja t'he de dir que la cançó no em desagrada.
No, està xula. I també et dic que, mira, també a Laura Escanes aquesta setmana ja li va bé que parlin d'ella. Ara algun producte que la truqui, ja li paguen per fer una publicitat i segur que és la història més vista, perquè tots estem pendents a veure si penja alguna cosa a les seves xarxes socials.
Ja, a més, ara que han dit que es renova la travessa.
Sí.
Segona temporada de la travessa.
Exacte.
L'únic que no sé si l'agafaran a Laura Escanes, de nou.
Sí,
s'ha confirmat,
sí.
eh?
S'ha confirmat,
jo crec. Sí, sí.
Pues jo tenia els meus dubtes.
No,
de si
ho va fer prou bé.
Sí. Que va bé la presentació dels 40 anys de TV3.
Sí. I allà va anar amb en Miqui Núñez.
Desmentim rumor, no?
Desmentim rumor.
Però tornaven a estar molt junts, les fotos.
Però quina llàstima.
Complicitat d'amics.
Sí, sí.
Complicitat d'amics.
Avui creurem amb l'amistat.
Avui, per això.
Només
la setmana
avui,
vinent
sí.
ja no.
La setmana que ve ja fem salseig.
va, Álvaro de Luna ja el tenim, el deixem. Hi ha una estoneta, pobret, que passi el mal d'amor soler.
És que també et dic que si Álvaro de Luna fa una cançó que no fa referències a Laura Escanes, algú estaríem parlant de la cançó d'Álvaro de Luna ara mateix?
Segurament no.
No.
Segurament no.
Llavors, és que els interessa. O sigui, els interessa. És el típic artista una mica fals, d'aquests. No m'interessa la premsa, no m'interessa el món influencer.
A tu no et cau bé, Álvaro de Luna?
Sí, sí que em cau bé. Sí que em cau bé, però l'únic que no m'agrada és la gent que és falsa. És a dir, no passa res, saps? Perquè tu no pots rebutjar tot aquest món i llavors aprofitar-te'n.
Clar, és veritat, o una cosa o l'altra.
I que Álvaro és una mica d'aquests. Però bueno.
Álvaro de Luna, que si no ho tinc mal entès, va celebrar el cap d'any amb alguns influencers.
Ui, no en tinc ni idea.
Sí,
no,
amb alguns influencers de l'entorn Lola Lolita, cosa que em va sorprendre moltíssim.
Sí?
O potser ara m'estic confonent, però crec molt que hi havia Álvaro de Luna, Lola Índigo, Lola Lolita, i van fer una mena de festa de disfresses la nit de cap d'any.
Ah.
Tampoc el relacionava molt jo amb aquest grup de gent.
Amb Lola Índigo, mira que et dic... Que
sí, amb Lola Índigo sí, perquè al final són artistes sí. els
pues
dos.
No
i
en tinc ni idea,
I la Lola Lolita sempre està en tots els fregals.
Sí, sí. Arreu. Jo no sé aquesta noia com pot estar tot arreu.
Jo tampoc
ho sé. És veritat. I mira que viu a Elche. No, noia, la Lola Lolita, no és de Madrid.
Viu a Elche.
Viu a Elche. O la seva família és d'allà, no ho
però
sé.
Jo crec que no viu a Elche, deu viure a Madrid.
No. La seva família és de fora de Madrid.
Sí, però jo crec que deu tenir un pis a Madrid.
Ah, bueno, clar, en tenen clar. Pisos a tot arreu.
Sí.
Potser en té un aquí al costat del barri de Sants i no ho sabem.
A Elche no crec.
Ah. Escoltem una cosa. Les Pombo també són les protagonistes en un dia com el d'avui.
Sí,
perquè s'ha anunciat,
S'ha anunciat, tenim segona temporada de Pombo documental.
M'agrada molt. I encara no he vist la primera.
Ai, Núria, bastard,
Ja.
Tu la vas veure, Andreu?
No. És que a mi les Pombo no m'apassionen.
No et cauen bé, tu, les Pombo?
No.
Tu,
Albert, les
has vist?
A mi tampoc, a mi se'm fa bola.
Sí? Se't fa bola,
El món Pombo em fa bola.
Bé, doncs tenim la segona temporada, tu.
Vosaltres, disfruteu.
Jo sí que la miraré,
Ho sé, no en tenia cap mena de dubte.
S'estrena el 23 de febrer, ahir ens van ensenyar el tràiler, i sembla que hi ha mal rotllo. Però clar, com en la primera temporada ens van enganyar, perquè jo estic indignada, a la primera temporada, el primer tràiler, semblava que hi havia un conflicte, i llavors vas veure els 4 capítols,
i no n'hi havia.
Era mentida. O sigui, saps quan munten les coses?
Sí.
Era tot mentida. Em vaig sentir enganyada. Estava indignada, jo. En aquest... Jo espero que sigui veritat. A mi el que m'agrada és que coincideix la crisi amb Pablo Castellano en el moment que es va parlar tant a la premsa, a veure com ells ho van viure, des de dintre, perquè al final sí que és un moment que va coincidir molt, que es parlava moltíssim. En recordeu-vos que la gent va dir que se separaven, que anaven a fotocalls, que al final Maria Pombo es va enfadar amb la premsa, no parlava, vull dir, vam passar un moment i en aquell moment estaven gravant segona temporada i jo això ho vull veure. Què tema m'interessa? Dos, mal rotllo amb Lucía Pombo. Perquè es va parlar que en el Suave Fest, el famós festival de reggaeton de Maria Pombo, va haver-hi una baralla entre les germanes.
Oi.
Això es va parlar, que va haver-hi mal rotllo, que Lucía estava com això. I en el tràiler, perquè hem de veure el capítol, hi ha un moment que es veu que s'estan barallant, Lucía i Maria. Ja veurem si és veritat o és mentida. I el 3, que per mi és el tema que m'interessa més, és que parli dels seus cosins, del conflicte amb els seus cosins. En recordeu-vos que Maria Pombo amb els seus cosins eren com si fossin germans i fa 3 anys, per una discussió de diners al restaurant Camino, no es parlen. I en aquest segon tràiler hi ha un moment que Maria Pombo parla que s'està fent una casa a Cantàbria, que de fet ara mateix està allà posant mobles, explica que el seu somni era construir-se una casa a Cantàbria amb tots els seus cosins, i en el tràiler es veu com Maria Pombo plora i s'emociona. A mi m'interessa molt, és el tema que més m'interessa de tot el documental.
Segur que s'han reconciliat.
No.
No?
Bueno, oficial no ho han fet.
És que...
Hi ha bastant... Crec que no seguia, no?
La cosina més famosa és Blanca Pombo, que és com la és igual que Maria Pombo. Sí. Igual, són iguals, i no segueixen. Hi ha alguns cosins petits que sí, però, per exemple, a la boda de la Marta Pombo, que es va casar, no va anar ningú un cosí, en els matejos, no tenen cap mena d'interacció... Sobretot amb les filles i els fills del que era el soci del seu pare de Camino, que allà és quan es van barallar, de veritat. La pasta.
Ja, i més ja, en aquestes famílies, no?
Sí. Però, bueno, al final, era una família molt unida. I,
clar, per això.
Per això m'interessa, perquè trobo que és un conflicte que no està tancat.
Però vols dir que s'explicarà el conflicte amb tota la veritat?
Jo crec que no, que potser ho diran per sobre, però, bueno, jo espero que sí ho diguin. Perquè dic, jo crec que tots els conflictes estan tancats. Si va tenir alguna mena de crisi amb Pablo Castellano, està tancada. Si es va barallar amb la seva germana Lucía Pombo, pues ja no estan tan barallades. Però amb els cosins, com és, el sembla, és el que no està tancat, a mi és el que més m'interessa. Ja veurem.
La Lucía no és la pilot.
Sí,
és la pilot, la que tenia el cuc al peu.
El cuc al peu.
Val. És que jo em lio, amb tantes Pombo.
Us dic una cosa. No sigui que en aquest documental, en aquesta segona temporada, Maria Pombo anunciï que torna a estar embarassada. Ah, no, clar, perquè està gravat de fa temps. Maria Pombo tornarà a estar embarassada, ho saps, no?
I tant. A mi...
No vols dir que tardarà molt poc?
Què anaves a dir?
No, res. Sí, en algun moment. El 2024. Esperem que abans que la Tamara Falcó.
Ai, la Tamarita.
És que encara no, jo la vaig seguint, eh?
No.
Tinc
no se'n parla, ja, no?
És que, bueno, té un pis nou.
Sí. Ho he vist, que ha obert totes les portes de casa civil, l'ha ensenyat, però vull dir, no es parla tant de la seva relació amb Íñigo Nieva.
No, perquè el té allà...
El té collat. Potser van firmar un contracte i tot. De dir, no surtis de festa, no malalís...
Bueno, és que no treballa Íñigo.
Clar,
perquè
té una vida dura.
Perquè Íñigo treballava de relacions públiques a restaurants, al món de la nit, a discoteques...
Sí,
i clar, si la cabra tira al monte i treballes de relacions públiques a la discoteca, jo sóc la ta mare i li dic, saps què? Jo si vols et pago un sou, no sé, fes-me de secretari, però no treballis a les discoteques. I no hi treballa, eh? Estan tot el dia viatjant. Obres el seu Insta, un dia estan a Dinamarca, l'altre dia estan a Londres, l'altre dia estan esquiant... La vida
dels rics.
Sí, que va explicar la Tamara Falcó que havien anat a esquiar i va explicar alguna cosa, l'Hormiguero, em sembla, que s'havia sentit enganyada o alguna cosa així.
Enganyada per
la neu.
Per la neu.
Per tipus de neu.
Sí, o no sé. Va,
hi havia neu pols i era allà neu molt trepitjada.
Pobreta.
Pobre.
Problemes del primer món.
Sí, és el que estava pensant. Les Pombo, doncs, no hi ha data, no?
Sí, 23 de febrer.
Ah, veus ja, això?
Sí, 23 de febrer.
Doncs en parlarem i ja et dic, jo crec que aquest 2024, una de dos, o hi ha divorci entre Pablo Castellano i Maria Pombo o tornen a tenir un fill o filla.
Jo...
És molt d'extrems, però...
Jo crec que embaràs.
Embaràs, no?
I de Lucía, també.
De Lucía, també? Sí. Per partida doble?
Jo crec que sí. Bueno, i Marta tampoc ho descartem, eh?
Uf.
Perquè Marta volia ser... Ho va explicar, que ella volia ser mare ja, una altra vegada. I la nena, la Matilda, no sé quants...
Però la Matilda no té
gaire. Quants fills, filles tenen entre totes les Pombo?
No, només en tenen tres.
La Mari, sí, entre totes, tres.
Sí, cada una té un fill.
No,
la
Maria Pombo té dos, la Lucía no té fills i la Marta té una.
Sí.
Amb el seu segon marit.
I llavors tenim a Gabriela.
a la Gabriela, però que no és mare, no, la Gabriela?
No.
Ah, perquè és, quina edat té la Gabriela? És...
Jo crec que deu tenir 20 i... va a la 1 i 23,
és, 24. És la germana petita, de diferent sang, no?
Sí.
Ho diríem així.
Bueno, hi ha gent que diu que no.
Que de la mateixa, sí. Que per això ja...
Però això no ho sabrem nosaltres, hi ha gent que diu que és de la mateixa sang.
En fi...
És que la relació aquesta és estranya, eh?
Molt, molt estranya, sí. Però crec que no mai sabrem la veritat de tot plegat.
Però és... Bueno, és igual. No, però és molt estrany. Això sí. Podem parlar-ho, perquè tu pots tenir molta relació, però és que ser una germana de sang, de veritat. Si li paguen la uni, li paguen
tot,
els
tot,
estudis...
Tot.
De fet, mireu si és curiós. Si la noia que treballava... O sigui, la Gabriela és la filla de la noia que treballava amb ells, que estava vivint allà. Ara, ja fa temps que aquesta senyora no treballa a casa dels Pombo, però ara la Gabriela... viu a casa dels Pombo i la mare no.
Ah, la mare no?
No, ja fa molt temps que la mare va deixar de treballar pels Pombo. Ah. Sí, des que les Pombo són conegudes, la mare de la Gabriela no treballa a casa de les Pombo.
Ja.
Però la nena va marxar a viure amb sa mare. I ara fa com un any o un any i mig que la nena Gabriela viu només amb els pares Pombo. És a dir, perquè les tres nenes viuen cadascuna amb el seu marit. No em digueu que no és estrany?
És una relació molt estranya.
Que Gabriela visqui amb els pares soles a les cases.
I dubto que surti mai a la llum el que ha passat no. Allà. No crec que ho filtrin en un documental, no?
No crec.
En fi, són gairebé la una, de seguida anem a serveis informatius i quan tornem parlem de Risto Mejide, home. Perquè torna a estar solter, ho ha deixat amb la Natàlia, de seguida en parlem, gairebé la una, serveis informatius. Fins ara.